Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dimarts 21 d'octubre a les 8 del matí, moment per repassar les notícies més destacades aquí a la comarca del Baix Empordà. Abans, però, fem un cop d'ull al temps, perquè tenim unes temperatures que ronden els 16 graus a Palamós, 18 a Begur, 15 a Palafrugell i 14 a Calonja. Tot plegat, doncs, en aquest dia, en què d'aquí una estona ampliarem la informació meteorològica, però que avui al Supermatí, com que és dimarts, tindrem una secció de literatura amb la Maria Teresa Calabús, des de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, però també avui parlarem de la campanya de vacunació de la grip per saber quin és el balanç que s'està fent de la vacunació de la grip i de la Covid. Ho farem amb Anna Rivera, que és la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, perquè ens actualitzi les dades ja en aquesta setmana. Però dit tot això, avui també tindrem altres temes que els anem a repassejar en format de titulars. Maria Alzina, molt bon dia.
Bon dia, Ferran.
Perquè precisament, doncs, us dèiem, no?, que ja, doncs, va començar la campanya de vacunació de la grip i coronavirus del Baix Empordà. Què és el que ens pots explicar, Maria?
Va ser el 22 de setembre quan es van començar a vacunar les persones que viuen a residències o que es troben a casa seva i que no poden desplaçar-se fins als centres de salut per rebre la vacuna. Ara, però, aquesta vacunació contra la grip i el coronavirus s'ha obert a persones que són més grans de 60 anys o que tenen menys de 60 anys però que han estat embarassades en els darrers 6 mesos. A més, s'hi inclouen els nens de fins a 5 anys, les persones amb alguna patologia de risc o les persones que cuiden a gent gran, entre d'altres.
Com dèiem, després parlarem amb Anna Rivera des del CIBE, però també tenim altres temes. Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè en aquest cas hem de parlar de la dermatosi nodular, perquè el 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats en les pròximes hores. Què ens pots ampliar?
També es plantejarà ampliar els radis de protecció per vacunar també el bestiar situat a 70 o 100 quilòmetres dels brots detectats a l'Alt Empordà i al Gironès.
La falta de precipitacions i la persistència de la tramuntana marquen la temporada de bolets al Baix Empordà.
Ho ha explicat el membre de l'Associació Micològica Joaquim Codina de Girona, Toni Delgado, en una entrevista al Supermatí. I és que el boletaire destaca que el bolet necessita humitat i una bona temperatura per sortir.
I Santa Cristina d'Aro acull la primera sessió oberta per presentar els plans d'infraestructura verda. Joan.
L'acte serà dilluns 27 d'octubre a Santa Cristina d'Aro i servirà per explicar l'estratègia conjunta per preservar els valors ambientals del territori.
De fet, l'Ajuntament de Palafrugell també ha presentat el nou pla estratègic de màrqueting i comunicació turística. El document aposta per un model més equilibrat i responsable que reparteixi l'activitat al llarg de l'any, reforci la identitat local i garanteixi una millor convivència amb el veïnat. La proposta vol reduir l'estacionalitat, impulsar la digitalització i consolidar Palafrugell com una destinació mediterrània segura. La Generalitat destinarà 200.000 euros a la restauració de la façana del nou casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols.
L'alcalde Carles Motes n'ha destacat la importància per al patrimoni local i ha felicitat la societat per al projecte. També ha expressat la seva confiança que es puguin sumar noves ajudes per continuar millorant i conservant aquest patrimoni arquitectònic singular.
I Esquerra Republicana de Catalunya es presentarà a les pròximes eleccions municipals a Palafrugell sota la marca Endavant Palafrugell. El candidat Marc Casanovas ho ha anunciat aquest dissabte en un acte a Llofriu que ha combinat política, cultura i gastronomia. El projecte ha situat al centre la identitat local, la llengua catalana, la preservació del patrimoni i una política de proximitat. Però avui també tenim altres temes, com per exemple que el Festival Brots homenatja la terra i la pagesia a través de l'art, Maria.
Ho ha admès la directora del festival, Montse Faura, en una entrevista al Supermatí. El festival, que tindrà lloc del 30 d'octubre al 2 de novembre al Baix Empordà, combina manifestacions artístiques amb reivindicacions socials i vinculació al territori.
Marta Castany, molt bon dia. Anem a parlar també del Gran Recapte.
Hola, bon dia.
Perquè Palabós està buscant voluntaris per garantir el Gran Recapte d'aliments dels dies 7 i 8 de novembre.
Els aliments recollits es destinaran a l'espai de distribució d'aliments Albert Castejón per atendre famílies amb necessitats bàsiques.
I la Bisbal estrena la seva primera fira de cervesa artesana.
L'acte se celebrarà a la plaça del Castell i combinarà cervesa local, música en directe i activitats de ceràmica. També es lliuraran gerres commemoratives als primers 200 assistents i s'oferiran entrepans i begudes.
Aquestes són les notícies que us explicarem avui al Supermatí, ara que són les 8 i 5 minuts.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Però més enllà del Baix Empordà, també passen coses. Diversos alcaldes de Junts s'han reunit a Waterloo amb el president del partit, Carles Puigdemont, i el secretari general, Jordi Turull, per expressar la seva preocupació per l'ascens d'Aliança Catalana. A l'extrema dreta independentista, segons les enquestes, podria consolidar-se la Catalunya central a les comarques de Girona i el Maresme. Els alcaldes demanen a la direcció un gir estratègic i un discurs més clar en qüestions com la immigració, l'habitatge o la seguretat, que consideren que afecten directament a la ciutadania. També reclamen més finançament per als ajuntaments, que asseguren que cada cop han d'assumir més competències amb menys recursos. A més, volen que Junts adopti al Parlament una actitud més propositiva, similar a la que manté el Congrés, i que no es descarti impactes puntuals amb altres forces si són per millorar la vida de la gent. D'altra banda, el govern espanyol aprova el decret per agilitzar l'aplicació de la llei L. Més d'un any després que s'aprovés per unanimitat al Congrés, el Consell de Ministres ha aprovat avui un reial decret que ha de garantir el desplegament efectiu de la llei. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha explicat que el decret preveu un finançament addicional de més de 200 milions d'euros i la formació específica de professionals per millorar l'atenció als afectats. La llei busca agilitzar els tràmits administratius i garantir l'accés a recursos especialitzats per les persones amb esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que actualment no té tractament. Les famílies fa mesos que reclamen l'aplicació efectiva de la norma i denuncien que prop d'un miler de pacients han mort des de la seva aprovació sense haver-ne rebut cap benefici. I la Fiscalia de Menors ha obert dos expedients arran del suïcidi la setmana passada d'un alumne de 14 anys que patia assetjament escolar. Un dels expedients investiga la implicació de diversos menors i l'altre analitza la responsabilitat del col·legi Irlandeses Loreto, on estudiava la víctima. Segons la inspecció educativa, tot i que el centre va prendre algunes mesures, no va activar els protocols oficials contra el bullying ni les de conducta autolesiva. La família ha anunciat que emprendrà accions legals, mentre que la conselleria d'Educació andalusa adverteix que el col·legi podria perdre el concert si es confirma algun incompliment greu. I l'expresident francès Nicolas Sarkozy ingressa avui a la presó parisenca de la Santé per complir la pena de 5 anys pel finançament il·legal de la seva campanya electoral amb diners del règim libi de Gaddafi. Sarkozy, de 70 anys, es converteix així en el primer expresident francès que entra efectivament a la presó. Ho faran una cel·la d'aïllament de 9 metres quadrats per garantir-ne la seguretat. L'expresident ha assegurat que afrontarà la condemna amb el cap ben alt i ha anunciat que s'endú amb ell una biografia de Jesús i la novel·la del Comte de Montecristo. La sentència, dictada al setembre, va ser recorreguda, però el tribunal va ordenar-ne l'execució immediata per la gravetat dels fets. Els seus advocats poden demanar-ne la llibertat provisional abans de Nadal, mentre s'espera que el judici d'apel·lació se celebri el mes de març. I l'accident del funicular de Lisboa es va deure a un cable que no complia la normativa. Són les conclusions de l'informe preliminar sobre l'accident del funicular de Glòria, que va causar 16 morts a principis del mes de setembre. L'organisme portuguès que investiga els sinistres ferroviaris apunta una cadena d'errors en el procés d'adquisició i muntatge del cable per part de l'empresa pública Carris de Ferro de Lisboa. El document també assenyala que els mecanismes de control intern no van ser suficients per detectar les irregularitats. Malgrat això, els investigadors no han pogut determinar encara si aquesta deficiència va ser la causa directa de l'accident. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha aprovat diversos canvis temporals als procediments d'operació del sistema elèctric per reforçar la seguretat del subministrament. Les mesures, que s'aplicaran durant un mes, però prorrogable 3, busquen prevenir noves apagades després dels canvis bruscos de tensió detectats les últimes setmanes. Red Elèctrica haurà d'informar diàriament sobre els efectes de les mesures i coordinar un pla amb els principals operadors del sector. La comissió supervisarà l'impacte de les modificacions i manté també un debat obert sobre com estabilitzar la xarxa elèctrica davant de l'augment de la generació renovable i també dels sistemes connectats electrònicament. Gaire és moment de tornar cap a casa nostra a les 8 i pràcticament 10 minuts i avui que tindrem un temps que serà molt tranquil. La temperatura ha baixat al matí respecte ahir a la mateixa hora, però al migdia s'esperen que es torni a enfilar fins a valors primaverals, entre els 20 i els 25 graus. Al cel, el sol dominarà tota la jornada, amb algun núvol decoratiu, i la situació marítima serà tranquil·la. La mar de fons de Garbí anirà calmant i el vent serà fluix, una mica més destacable de Garbí al sud del Cap de Begú a la tarda. I ara és moment també del comentari d'opinió que avui ens el porta la Neus Colomer.
Els mercats ambulants de Catalunya, hereus d'una tradició comercial mil·lenària, afronten un moment clau. El passat 7 d'octubre expiraven les concessions municipals per a milers de marxants, fet que obligava els ajuntaments i venedors a adaptar-se novament a la directiva europea Bolkestein. Finalment, la majoria de consistoris, com per exemple Palafrugell, han optat per prorrogar les llicències 15 anys més, fins al 2040, garantint estabilitat al sector. A Catalunya, més de 8.000 persones treballen en uns 560 mercats setmanals i unes 22.000 parades. Tot i això, el sector viu una certa recessió respecte a fa dues dècades. La competència del comerç en línia, les normatives sanitàries més estrictes i la manca de relleu generacional amenacen un model que paradoxalment continua sent essencial per a molts micropobles, on sovint és l'única forma de comerç actiu. Les tensions s'han fet evidents en municipis com Platja d'Aro, on l'Ajuntament ha intentat reduir parades i reordenar l'espai. Els marxants denuncien falta de diàleg i burocràcia excessiva, mentre les administracions reclamen un major control de la legalitat i la seguretat. La presència de productes falsificats i la competència dels manters, sobretot a zones costaneres, han afegit pressió sobre el col·lectiu que intenta allunyar-se d'aquesta imatge negativa i prestigiar la seva activitat. Alguns ajuntaments, com Sant Feliu de Guíxols, han començat a replantejar la disposició dels mercats per garantir el pas d'emergències i millorar la convivència amb els veïns. Alhora, gremis i paradistes reclamen suport institucional per adaptar-se als nous temps sense perdre l'essència. El repte, doncs, és mantenir viva una tradició que continua sent columna vertebral del comerç local català.
Doncs bé, moltes gràcies, Neus Colomer, per aquest comentari doncs, que fem avui al Supermatí, en aquest dimarts 21 d'octubre.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. I'ma be a rock star, claim it. I'ma drive nice cars, claim it. I'ma top these charts, claim it. I claim it, bitch, I claim it. I'ma got good skin, claim it. I'ma get slim thick, claim it. The diamonds on my wrist, I claim it. I claim it, bitch, I claim it. I claim it, I'm taking fake ones out of my rotation. New level, unlock it. Got stacks falling out my pockets. I'm glowed up, I'm shining. She's in cause my teeth got diamonds. Make Monday my Friday. Pay post while I'm in Hawaii. A little sip, sip, sip of the Perrier. A little drip, drip, drip in my Cartier. A little zip, zip, zip in the Bentley. In the Bentley, Bentley, Bentley. Flex. Hey, all my day ones hold on tight. Cause I only got one thing on my mind. I'ma be a rock star, claim it. I'ma drive nice cars, claim it. I'ma top these charts, claim it. I'ma got good skin, claim it. I'ma get slim thick, claim it. A diamond on my wrist, I claim it. I claim it, bitch, I claim it. I'm psychic, put it in writing. Players gonna say that I bought like Mike did. When you see my face, double tap, you like it. Slip into my DMs, got too many sliding. I'm a killer like Rambo. Brand new tint on my Lambo. Used to microwave Lanzos. Now my laundry stay French, though. Hey, all my day ones hold on tight. I only got one thing on my mind. I'ma be a rock star, claim it. I'ma drive nice cars, claim it. I'ma top these charts, claim it. I claim it, bitch, I claim it. I'ma got good skin, claim it. I'ma get slim thick, claim it. A diamond on my wrist, I claim it. I claim it, bitch, I'm gonna be famous. Famous, famous, oh, hey. Everything I want, I claim it.
Pràcticament un quart de nou del matí. Com us dèiem, doncs, avui volem parlar de les vacunes, perquè va ser el 22 de setembre quan va començar a vacunar les persones que viuen a residències o que es troben a casa seva i que no poden desplaçar-se fins al centre de salut per rebre la vacuna. Una vacunació, recordem, de grip i coronavirus. Maria Alsina, què ens pots explicar?
Ara, però, aquesta vacunació contra la grip i el coronavirus s'ha obert per a persones que són més grans de 60 anys o que tenen menys de 60 anys però que han estat embarassades en els darrers 6 mesos. A més, s'inclouen els nens de fins a 5 anys, les persones amb alguna patologia de risc o persones que cuiden a gent gran, entre d'altres. Per facilitar i fer que aquest procés de vacunació sigui més accessible, els serveis de salut integrats del Baix Empordà, a través de les àrees bàsiques de salut de cada zona, han organitzat diferents propostes per acostar les vacunes a la població. Des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà recomanen que per mirar de descongestionar els hospitals durant els pics més greus de grip i coronavirus, que els pacients que compleixen les condicions per anar-se a vacunar, que ho facin.
Doncs bé, per parlar-nos avui una mica més de la situació de les vacunes al Baix Empordà, ens visita la directora assistencial dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, Anna Rivera. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Com va la campanya de vacunació aquí al Baix Empordà?
Doncs una mica com cada any. Les primeres setmanes de la campanya de vacunació normalment és quan la gent està més animada a vacunar-se i és quan tenim més afluència de gent a vacunar-se.
Per tant, entenc que ara ja comença a baixar, no?, la gent que es vol vacunar.
No, encara no ho notem.
Encara no.
Gràcies a Déu, encara no.
En recordem, en aquest cas, grip i Covid, no?, diríem que són les vacunes que podem, doncs, anar a vacunar-nos. Parlàvem fa unes setmanes amb professionals, no?, per exemple, de l'ABS de Palafrugell, que em comentaven, doncs, que aquest any es fa una aposta per a vacunar pràcticament, doncs, tothom que vagi, doncs, en un centre d'atenció, no?
Exacte. El que notem és que moltes vegades la gent no es vacuna no perquè no vulgui, sinó perquè a vegades li fa molta mandra. Llavors, això de pensar d'haver de demanar una cita o haver d'acostar-se al CAP, això els hi costa molt. I llavors el que vam dir és, home, fem molt més fàcil possible perquè la gent es pugui vacunar. Llavors, si tu has d'anar, per exemple, al CAP pel que sigui, que no hagis de demanar si et puguin vacunar, si passes per davant també. Inclús hi ha hagut CAPs que el que fan és treure la vacunació fora del CAP, o ho fan, per exemple, a l'ABC de Palamós, durant el mes de novembre vacunarà les farmàcies de carrer, o a l'ABC de Palafrugell vacunarà places del poble uns dies també concrets perquè la gent que estigui allà es pugui vacunar sense haver de desplaçar-se enlloc. Inclús a l'Hospital de Palamós també ara acaba aquesta setmana, tenim una consulta, la consulta 1, on tothom que vingui a l'hospital pel que sigui, ja sigui visitar un familiar, un amic, de consulta externa, buscar una medicació, pugui pujar sense cita i també vacunar-se.
Aquí parlava, no?, de sense cita, però és millor demanar cita o tenés?
Això és el que el pacient o l'usuari li vagi millor. Si prefereix venir amb cita, per tenir-ho tot controlat, pot demanar cita. Si mira, passo per aquí, ara em ve bé, sense cita. És a dir, nosaltres, mentre es vingui a vacunar, si ho fa amb cita o sense cita, ens és igual.
Fa uns anys, doncs, amb la pandèmia, no?, sí que la gent, doncs, tenia molta obsessió amb les vacunes de Covid. Ara hi ha alguna diferència entre... és a dir, no sé si es vacunen directament de les dues vacunes o hi ha una preferència en alguna en concret?
Hi ha molta més preferència cap a la vacuna de la grip que cap al Covid. També és veritat que el Covid cada vegada s'ha anat com... és més fluixet, és un encostipat més fluixet, però nosaltres el que recomanem és que ja que et vens a vacunar de la grip, ho facis de la grip i el Covid.
Per què és important vacunar-se?
Doncs mira, vacunar-se és l'única manera que tenim perquè si t'encostipes tant per la grip com pel Covid, no es compliqui o inclús no t'hagis ni et contaminis, m'entens? És a dir, és la manera més eficient que tenim de no encostipar-te de la grip o el Covid o, inclús, si passés, que també pot passar, aquest encostipat passi molt més light que passaria si no estiguessis vacunat.
I recordem que no només els grups de risc.
Exacte. Nosaltres diem això perquè jo, per exemple, que tinc 47 anys, si jo perquè soc professional sanitari, però si no ho fos, si tingués la grip i el Covid, jo el passaria més o menys bé, però no hi hauria risc perquè no tinc cap patologia crònica, perquè tinc 47 anys. En canvi, si això passa amb una persona que té una patologia o amb una persona que té més de 60 anys, té més risc que pugui acabar aquí a l'hospital, ja sigui perquè aquesta patologia de base s'ha reaguditzat i ha empitjorat i necessita tractament endovenós, inclús necessita ingressar, o perquè, a mesura que ens anem fent grans, tot funciona menys bé i també pot ser que, a nivell de pulmó o de cor, aquesta grip i aquest Covid es notin més i també necessitis venir a l'hospital.
I, per tant, entenc això, no?, que el fet de venir a l'hospital també fa que, des del sistema de salut, hagueu de preparar-vos, no entenc, durant aquesta temporada?
Exacte, nosaltres cada vegada que arriba a l'Hospital de Palamós, inclús les àrees bàsiques, és a dir, quan parlo de l'hospital parlo de tot, tenim dos pics durant l'any, que són l'estiu, que és quan ve tothom de fora i passem l'estiu aquí, hi ha molta més gent, i és l'hivern, que és quan hi ha aquest pic de les infeccions respiratòries agudes i hi ha persones que necessiten ser visitades més freqüentment per un metge de l'atenció primària, un metge de l'hospital, inclús requereixen ser ingressats en uns semicrítics, en un hospital, inclús hi ha pacients que acaben a la UCI.
I per tant, doncs, quina és la preparació que han de fer els centres per afrontar tot això?
Durant l'estiu, normalment el que fem és que atenem la urgència més banal. Hi ha molta més urgència banal, perquè hi ha gent que ve de fora i es torça un peu, es trenca una cama, vull dir, parlo de banal amb carinyo, eh?
No, sí.
Durant l'hivern, és veritat que tenim persones que s'ofeguen. Llavors, per exemple, els CAPs, el que fan l'atenció primària, el que fa és que durant l'hivern apreta molt en el control del pacient crònic, aquell pacient que té patologia. Per què? Perquè volem que aquesta patologia estigui controlada i que, si es descontrola, agafar-la el més aviat possible. Per tant, l'atenció primària està molt a sobre d'aquests pacients amb patologies o d'aquestes persones grans. En canvi, l'hospital, el que fem a l'hospital és que, passat Nadal, obrim més llits per tenir més disposició perquè els pacients que puguin ingressar tinguin més llits, que és el màxim de llits que podem arribar a l'hospital, i urgències també té reforç de personal perquè arriba aquestes persones, doncs, que s'ofeguen o de que tenen febre, mucositat, i que també inclús es passen més estona també a urgències i també necessitem més gent.
I us preocupa el fet, doncs, que puguem arribar en aquesta saturació?
Ens preocupa sempre, tant amb la grip com amb la no grip. És a dir, a l'Hospital de Palamós, ho hem dit moltes vegades, és un hospital que és molt petit, que ens agradaria que pogués créixer, que estaria justificat que creixés, però que allà on està situat ho impossibilita. I nosaltres ja hem fet coses amb l'espai que tenim, però arriba un moment que ja no ens dona per més. Llavors, l'únic que podem fer per pal·liar aquesta situació és intentar que la gent no arribi a ingressar. Per tant, aquesta és la nostra feina i la nostra dedicació ara.
Estem parlant amb la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, la doctora Anna Rivera, sobre l'estat de la vacunació al Baix Empordà de grip i Covid. Parlàvem, no?, fa una estona que la gent, doncs, que està interessada en vacunar-se i va especialment, doncs, a l'inici, no?, d'aquesta campanya. Però quina hauria de ser la xifra adequada de vacunació?
Clar, el que ens recomana el CatSalut o el Departament de Salut és arribar al 75% d'aquesta població que heu dit al començament abans que jo parlés, d'aquesta població que s'hauria de vacunar, hauria d'estar vacunada al 75%. Per què? Per protegir-se a si mateixos i perquè també juguem amb allò que n'havíem parlat molt durant l'època del Covid, de la immunitat de grup. És a dir, quan més gent tenim vacunada al teu voltant, més difícil és que també ens contagiem. Ara, el 75% és un objectiu molt ambiciós. L'any passat i els altres anys ja vam vacunar una miqueta més, però estem al voltant del 40%.
Per tant, encara hi ha molt de recorregut.
Hi ha molt de marge, animem a tothom a vacunar-se. Sí, per això ho posem el més fàcil possible, perquè aquell que li faci una mica de mandra trobi el lloc per vacunar-se allà on sigui.
Dèiem, no?, la vacunació, entenc que la vacunació seria, és el mitjà més efectiu, no?, per afrontar aquestes malalties.
Sí, perquè és el que diem. L'altra mesura que s'ha demostrat que és eficaç per evitar-ho és tancar-se a casa i no sortir fins que no hagi passat el pic de les infeccions respiratòries, no tenir contacte amb ningú. I això té molts efectes secundaris. I això no volem que ho faci ningú. És a dir, el que volem és que la gent pugui tenir una vida plena, social, amb relacions i tranquils. Per poder tenir aquesta vida social, poder tenir relació, poder sortir fora, estar en grup amb molta gent, hem de ser responsables. Llavors hem de pensar que si jo tinc una vida social molt intensa, parlo amb molta gent, que sóc jove, però tinc fills, els meus fills van a l'institut, també es poden contaminar, i llavors són els meus pares els que van a buscar els meus fills a l'institut, doncs jo he d'assegurar-me que els meus pares estiguin vacunats, perquè o per mi o pels meus fills és molt probable que els hi arribi la grip i el Covid. Llavors, si estan vacunats, és la manera de protegir-los, és la manera de tenir un hivern normal i corrent, és a dir, que és el que desitjo jo, per exemple, a casa meva. Jo desitjo no haver de venir aquí a l'hospital a veure persones familiars ingressats, ni veure a casa gent que necessita inhaladors o gent que s'està ofegant, no. Jo vull, vull un hivern normal en què pugui fer la meva vida normal, anant de bòlit a tot arreu, però que no sigui venir a visitar gent ni patir perquè algú es troba malament. Per tant, crec que és la responsabilitat personal, però també amb els que tenim al voltant i els que ens estimem, que en aquest cas, per exemple, en el meu cas, són els meus pares que tenen més de 60 anys.
Parlem de la vacunació, però també hi ha altres recomanacions que ens puguin ajudar a afrontar també aquesta tardor?
Bueno, des de la pandèmia del Covid, estem molt acostumats a anar amb mascareta, que això era una cosa que abans era, se'ns feia molt estrany. Llavors, el que sí que diem és com a, en el moment que tu et refredes, que tens una mica de mocs, que estàs així una mica destemplat, no costa res si vas als llocs i, sobretot, si et relaciones amb gent que pot tenir alguna patologia o és gent de risc, posar-te la mascareta. I inclús evitar zones amb molta gent.
I suposo que també doncs, la higiene, no? Que també parlàvem molt durant la pandèmia.
Sí, senyor, la higiene de mans, sempre les mans ben netes i tant. I utilitzar molt gel hidroalcohòlic o aigua i sabó, tampoc cal gastar-se els diners.
Doncs bé, aquestes són alguns dels aspectes, l'actualització sobre la campanya de la grip que estem fent amb la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, la doctora Anna Rivera. Hi ha algun aspecte més a destacar?
No, animar a tothom. Si algú té algun dubte, si algú... No és aquesta mandra el que el fa no vacunar-se, sinó que són dubtes de la vacuna, de si té algun efecte secundari. Aquests els convidem a parlar amb els seus metges i les seves infermeres de capçalera, perquè ells els hi respondran tots els dubtes. I abans de quedar-se amb el dubte i no vacunar-se, crec que és molt millor resoldre aquests dubtes i llavors decidir amb fonament i amb informació.
Doncs bé, doctora Anna Rivera, que vagi molt bé aquesta tardor i esperem doncs, que vagi el millor possible.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Hem fet una actualització sobre l'estat de la campanya de vacunació de la grip i de la Covid a la nostra comarca. Ho hem fet amb la doctora Anna Rivera del Servei de Salut Integrats del Baix Empordà, però també tenim altres titulars aquí al Supermatí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I seguim parlant de salut, però en aquest cas doncs, fem doncs, més aviat pel que fa als animals, perquè el 75% dels ovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats en les pròximes hores. També es plantejarà ampliar els radis de protecció per vacunar també el bestiar situat a 70 o 100 quilòmetres dels 10 brots detectats a l'Alt Empordà i també a la comarca del Gironès. Joan Coll.
El 75% dels ovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats en les pròximes hores, segons ha informat la Conselleria d'Agricultura. El departament també ha fet una crida als veterinaris voluntaris perquè col·laborin en la contenció de la malaltia. La veterinària i gerent dels Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada de la Diputació de Girona, Clàudia Romero, ressalta que, segons la normativa europea, es pot demanar aturar els buidatges sanitaris quan la vacunació arribi al 75% d'animals i al 95% de les granges més properes als brots detectats. Si la Unió Europea ho avala, aleshores només es sacrificaran els bovins que desenvolupin la malaltia i no tot el ramat.
Si no surten més focus, un cop s'arribi al 75% dels cens vacunat i al 95% de les explotacions que es compleixin els criteris, el departament farà una petició al Ministeri i aquest a Europa per poder aturar els buidats sanitaris, que és el que més ens interessa a nivell ramader.
No obstant això, cal esperar els 21 dies que necessita la vacuna per oferir una protecció total al bestiar per poder-lo sol·licitar a Brussel·les. Així que fins que la Unió Europea no ho autoritzi, si ara un dels animals vacunats dona positiu en el virus, també s'hauran de sacrificar tots els animals de l'explotació.
Doncs també en aquest cas, també l'estat de vacunació en aquest cas doncs, dels ovins pel que fa a la dermatosi nodular, però ara que falten 2 minuts per 9:15, sí que canviem totalment, de 9:15, sí que canviem totalment de tema. Perquè hem de parlar de bolets. La falta de precipitacions i la persistència de la tramuntana marquen la temporada de bolets a la nostra comarca. Ho ha explicat el membre de l'Associació Micològica Joaquim Codina de Girona, Toni Delgado, en una entrevista en aquest programa. I és que el boletaire destaca que el bolet necessita humitat i una bona temperatura per sortir, Maria.
Aquest factor, sumat als efectes acumulats de la sequera dels últims anys, fa que el bolet no tingui les condicions necessàries per a créixer, ni tan sols quan plou puntualment.
Que si volem trobar bolets, ens hem de desplaçar, hem de fer quilòmetres, per exemple, cap al Ripollès, a Garrotxa, Osona, més a prop del Pirineu. Mm-hmm. Però, ja dic, la temporada semblava que havia de pintar molt bé. Al finals d'agost, setembre, encara va fer alguns ruixats per aquí, però llavors ha estat molts dies sense ploure, ens ha fet tramuntana i de bolets pràcticament res.
Actualment, ha explicat Toni Delgado, ens haurien de trobar en el pic de la temporada. A les zones podrien trobar espècies com els rovellons, pinatells, rossinyols o llenegues, però la realitat dels boscos de les Gavarres o del Montgrí és força diferent. La gent que vol caçar bolets ha de desplaçar-se a zones com el Ripollès, la Garrotxa o Osona, que és on ha plogut més. Malgrat tot, encara hi ha una oportunitat perquè la temporada millori. Si no arriben glaçades i es mantenen les temperatures suaus, en dues o tres setmanes podrien començar a sortir bolets de manera més generalitzada.
Santa Cristina d'Aro acull la primera sessió oberta per presentar els plans d'infraestructura verda. L'acte serà el dilluns de la setmana que ve a Santa Cristina i servirà per explicar l'estratègia conjunta per preservar els valors ambientals del territori.
Els ajuntaments de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, Llagostera i Sant Feliu de Guíxols han convocat una primera sessió informativa oberta a la ciutadania per presentar els plans estratègics municipals d'infraestructura verda. La trobada es farà el dilluns 27 d'octubre a les 7 del vespre a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. Aquests plans tenen per objectiu analitzar els espais naturals de cada municipi i fer propostes per conservar la biodiversitat, l'agrodiversitat i els serveis ambientals. La iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Girona i l'assistència tècnica de la consultora ambiental Minu Artia. El projecte s'ha desenvolupat de manera coordinada entre els quatre ajuntaments. Es volen generar sinergies i garantir una visió conjunta del territori, especialment des de la conca del riu Ridaura. L'elaboració dels plans segueix les directrius per a la redacció dels plans d'infraestructura verda de la Diputació de Girona.
De fet, també Palafrugell ha fet un pas endavant per redefinir el seu model turístic i situar-lo en una nova etapa més sostenible i cohesionada. Aquest dilluns s'ha presentat al Museu del Suro el nou Pla Estratègic de Màrqueting i Comunicació Turística, un document que fixa el full de ruta per reforçar la competitivitat de la destinació i alhora garantir la qualitat de vida del municipi. L'acte va comptar amb la participació de representants institucionals i del teixit econòmic, cultural i turístic local. El pla parteix d'una diagnosi que confirma la solidesa de Palafrugell com a destinació molt valorada, amb una gran capacitat d'allotjament, bona reputació en línia i una oferta cultural, natural i gastronòmica reconeguda. Alhora assenyala desequilibris estructurals que cal afrontar, com per exemple la forta concentració de visitants a l'estiu, la pressió sobre zones sensibles del litoral i la fragmentació entre nuclis. L'objectiu no és créixer en volum, sinó créixer millor, amb un turisme més ben distribuït en el temps i en l'espai i que respecti l'entorn i contribueixi a la cohesió del territori. L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, ha remarcat que la voluntat del govern és aconseguir que els visitants visquin el municipi des del respecte i amb una mirada més pausada, i insisteix que no es tracta de tenir més visitants, sinó d'aconseguir que els que hi arriben ho facin de manera més responsable, més repartida al llarg de l'any i amb experiències que valorin la cultura viva, el paisatge mediterrani i una manera de viure autèntica. De fet, el regidor de Promoció Econòmica, Marc Piferrer, ha destacat que aquest pla és fruit d'un treball intens amb el sector i basat en dades reals, i ha explicat que la nova estratègia permetrà planificar amb més rigor, invertir amb criteri i impulsar una promoció més intel·ligent centrada en la relació directa amb els públics prioritaris. També ha subratllat que la digitalització tindrà un paper clau per mesurar i gestionar millor els fluxos de visitants i reduir la pressió sobre els espais més sostenibles. De fet, el nou full de ruta vol convertir Palafrugell en una destinació cohesionada i que connecti el litoral i també l'interior amb millors serveis i mobilitat i que projecti una imatge comuna entre Calella, Llafranc, Tamariu, Llofriu i el nucli urbà. També pretén reforçar el posicionament de la vila com a destinació mediterrània singular i de qualitat, arrelada a la cultura del suro, a la gastronomia de proximitat i a un estil de vida tranquil i autèntic. A més, situa la sostenibilitat com a eix central en sintonia amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030 i treballa per fer-la tangible tant en la gestió com en el relat turístic que es projecti. I, per tant, doncs, aquesta va ser una de les presentacions que vam tenir ahir al Museu del Suro i que, com dèiem, doncs, un projecte que s'inscriu en el projecte Palafrugell-Palanca per la millora del model turístic dins del marc dels plans de sostenibilitat turística en destinacions i amb el finançament de fons europeus Next Generation. I el document complet ja es pot consultar al web de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell. Les 8 i 34 minuts, la Generalitat destinarà 200.000 euros a la restauració de la façana del nou casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols. L'alcalde Carles Motes n'ha destacat la importància per al patrimoni local i ha felicitat la societat per al projecte, Joan.
Sant Feliu de Guíxols ha rebut un nou impuls per a la conservació del seu patrimoni arquitectònic amb l'atorgament d'una subvenció de 200.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquesta ajuda es destinarà a la primera fase de les obres de restauració de la façana del nou casino La Constància, un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. L'actuació permetrà preservar l'estat i el valor històric d'aquest espai, seu de la societat recreativa Casino La Constància, amb una trajectòria centenària i una forta vinculació amb la vida cultural i social de Sant Feliu. Amb aquesta actuació, el municipi continua apostant per la rehabilitació i posada en valor del seu llegat cultural, en una línia que combina la preservació històrica amb l'impuls de l'activitat associativa i cultura local.
Esquerra Republicana es presentarà a les pròximes eleccions municipals sota el nom Endavant Palafrugell i farà una aposta clara per la identitat, la cultura i el paisatge local. És el que ha pensat el candidat a Palafrugell, Marc Casanovas, a la presentació d'aquest dissabte al migdia a Llofriu. Recordem que fa unes setmanes Mònica Alcalà va avançar que no encapçalaria la pròxima candidatura i el partit va escollir Casanovas, que pròximament també es convertirà en el portaveu republicà. Marc Casanovas ha destacat i ha defensat un model de política municipalista arrelada al territori i centrada en les persones. Volen fer un projecte col·lectiu, obert i transversal que posi per davant el benestar de la ciutadania. Un dels missatges més clars de la seva intervenció ha estat la defensa de la identitat local com a element vertebrador.
No vull que Palafrugell es transformi en un parc temàtic. No vull que siguem un pessebre o una postal. I m'enfada. M'enfada moltíssim quan es parla de Palafrugell, de Calella, de Llafranc, de Tamariu, de Llofriu, com si fos un producte. No, no som un producte. Palafrugell és casa nostra. I per tant, com les coses que s'estimen, hi ha d'haver un respecte. I per el primer compromís que faig aquí en aquesta taula és que treballaré perquè no ens convertim en un parc temàtic i sobretot també perquè se'ns respecti.
Casanovas ha alertat que cal preservar la seva essència cultural i social davant les transformacions econòmiques i urbanístiques. I ha destacat la importància de les havaneres, les festes populars, el teixit associatiu, la gastronomia i el patrimoni arquitectònic, com a trets que defineixen el municipi i que no s'han de perdre. També ha posat l'accent en la llengua catalana com a pilar fonamental de la cultura i la societat.
És un problema de país, tots estarem d'acord, però és evident que des de Palafrugell podem fer alguna cosa. I fa molta pena veure com tenim el major índex de coneixement del català de la història, però l'ús social va baixant cada any més i més i més i més. A mi em fa un mal enorme.
La candidatura ha defensat una manera de fer política basada en el diàleg, el respecte i la proximitat, explicant que el nom d'Endavant Palafrugell vol reforçar l'aposta local i ampliar la base social de la formació. L'objectiu és implicar-hi persones i col·lectius diversos més enllà de les cicles o etiquetes.
Endavant Palafrugell és un projecte de la gent d'esquerra, però també de més gent. Per tant, farem una llista també plena de gent d'esquerra. Jo soc militant d'esquerra, però també d'independents. Crec que és el que toca. Crec que la política està desprestigiada i per actes que tots entenem que no estan bé pel servei públic, de tot arreu, sobretot a nivell, no a nivells municipals, sinó a nivells de molt més amunt. I penso que aquestes fórmules ens ajuden a que la gent s'apropi a la política i també que puguem captar talent.
Durant l'acte, Marc Casanovas també ha presentat altres eixos de treball, com per exemple l'habitatge assequible, la protecció dels espais naturals, la dinamització cultural i comercial, la transició energètica i la cohesió social. I a més, també va incloure una actuació de l'Esbart Mestre Cirés i un tastet d'esniu. I el Festival Brots homenatja la terra i la pagesia a través de l'art. Ho ha admès i ho ha explicat a la directora del festival, Montse Faura, en una entrevista en aquest programa. El festival, que tindrà lloc del 30 d'octubre fins al 2 de novembre, aquí a la nostra comarca, combina manifestacions artístiques amb reivindicacions socials i vinculació al territori. Maria.
L'origen del projecte es troba en una experiència personal de Faura.
D'alguna manera que dialogui i trobar les maneres que des de l'art, que sempre ha explicat la vida, no? L'art, al final, no deixa de ser un miratge de les protestes, de les reivindicacions, de les necessitats que té el creador d'explicar el que passa a la vida, doncs que apropar cada cop molt més aquesta vinculació del món cultural, que d'alguna manera s'ha deslligat i ha anat més cap a l'espectacle i la projecció més de difusió, que no tant a la connexió i al diàleg directament des de, en aquest cas, la pagesia, la cultura.
Segons Montse Faura, Brots és un no festival, ja que trenca amb la temporalitat i les dinàmiques convencionals dels esdeveniments culturals. El festival s'estén per 9 municipis de la comarca amb la voluntat d'implicar el territori i aprofitar espais públics i patrimonials com esglésies romàniques, places i carrers. El 99% dels artistes participants són empordanesos o residents a la comarca, i les activitats busquen establir tàndems artístics i diàlegs entre disciplines, concerts, performances, accions visuals, col·loquis en directe i instal·lacions. Un dels actes centrals serà una acció sonora amb campanes i tractors dirigida per Carles Marigó. També destaca la performance de 24 hores Fang era Fang amb més de 40 ceramistes de la Bisbal i l'acte de clausura a la plaça de Monells, on jazz i gastronomia tradicional seran els protagonistes. A més, es proposa una ruta cultural sostenible i accessible en bicicleta entre els municipis participants. L'oli d'oliva serà el producte central del festival en tant que símbol mediterrani i vincle amb la terra, tot i que també es posarà en valor el vi, la poma i l'arròs com productes d'indicació protegida de la zona.
I Palamós busca voluntaris per garantir el gran recapte d'aliments els dies 7 i 8 de novembre. Els aliments en recollits es destinaran a l'espai de distribució d'aliments Albert Castejón per atendre famílies amb necessitats bàsiques. Marta Castany.
L'Ajuntament de Palamós ha fet una crida urgent per captar voluntaris que vulguin participar en el gran recapte d'aliments previst per als dies 7 i 8 de novembre. La campanya es farà en 9 supermercats del municipi i calen persones que ajudin a recollir aliments i explicar la iniciativa a la ciutadania. La Fundació Banc dels Aliments, que impulsa el recapte, ha previst 3 torns de col·laboració, de 9 a 1, de 1 a 5 i de 5 a 9. Les persones interessades es poden inscriure a través del web granrecapte.org, on podran escollir l'establiment i el torn que millor s'adapti a la seva disponibilitat. Els aliments recollits es destinaran a l'espai de distribució d'aliments Albert Castejón. Aquest centre reparteix productes bàsics entre les famílies que ho necessiten, segons els criteris dels serveis socials de l'Ajuntament. La participació ciutadana és clau per garantir que tots els supermercats participants tinguin coberts tots els torns. Cada voluntari rebrà una armilla identificativa, material per al torn i estarà cobert amb una assegurança durant la seva participació.
I la Bisbal estrena Bisbale, la que serà la primera fira de cervesa artesana. L'acte se celebrarà a la plaça del Castell i combinarà cervesa local, música en directe i activitats de ceràmica. També es lliuraran gerres commemoratives als primers 200 assistents i s'oferiran entrepans i begudes. Què ens pots explicar, Marta?
Aquest dissabte 25 d'octubre, la Bisbal d'Empordà viurà la primera edició de la Bisbale, una nova fira que uneix cervesa artesana, música i ceràmica. L'activitat es farà a la plaça del Castell de 4 de la tarda a 3 quarts de 12 de la nit amb entrada gratuïta. L'esdeveniment, sota el lema Una cervesa i a pastar fang, oferirà cervesa de 6 cerveseres locals: Albera, Cooperativa Cervesera de Cadaqués, Cervesa de Roses, La Calavera, Límbic i No t'enfadis. La ceràmica bisbalenca també serà protagonista. L'Associació de Ceramistes i organitzarà tallers participatius. Els 200 primers assistents rebran una gerra de ceràmica artesanal commemorativa elaborada amb el distintiu Ceràmica de la Bisbal. Segons el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Martí Pérez, la Bisbal vol ser una eina per dinamitzar el comerç local i mantenir viu el poble més enllà de la temporada turística. També ha destacat que la fira posa en valor la cultura, l'artesania i la gastronomia local com a elements centrals de la identitat de la Bisbal.
Doncs bé, moltes gràcies. 2 minuts per 8:45 del matí. Moment de parlar de literatura. I per tant, això vol dir que anem a saludar la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com va tot?
Bé, bé, bé. Encara respirant aires mig primaverals amb aquest temps, però molt bé.
Sí,
com
diu...
esteu vosaltres?
Bé, bé. Diuen això, no?, que aquestes temperatures duraran aquests pròxims dies.
Déu, bueno, mira, aprofitarem per fer alguna excursió de cap vespre, que són agradables.
També.
Cara.
Però, a part del temps, també hem de parlar de literatura, no?
De seguida ens hi posem. No ben bé literatura avui, perquè la literatura en principi és ficció i narrativa i creativitat. En aquest cas us vull parlar d'un llibre divulgatiu important, crec jo, perquè sembla que tenim molta informació sobre el tema, però en canvi costa molt de poder-ho explicar. Parlem de sexualitat explicada en els nens i nenes, a totes les edats. El llibre es diu I ara què li dic? Amb un subtítol que respostes i preguntes incòmodes sobre sexualitat que et poden agafar en... Hi ha un dibuixet d'unes calcetes, és a dir, que et poden agafar en bragues, eh? Seria la paraula castellana. Les autores, Helena Crespí i Sílvia Catalán, dues sexòlogues, psicòlogues i elles mateixes s'autodenominen feministes, són lleidatanes, i han fet un llibre que ja va sortir una mica abans de Sant Jordi, veient la necessitat, o sigui, elles en el seu àmbit i com a terapeutes s'han trobat amb problemes per, que els hi comenten doncs, els pares, de com respondre preguntes a vegades sobtadament, a veure com et diria, avançades sobre sexualitat que els hi fan els fills. I les dues, amb aquest llibre, no només responen, sinó que també et diuen com i quina mena d'informació hauries de donar per l'edat dels nens. Des d'allò 4-5 anys, que és quan comencen aquestes preguntes normalment, fins a l'edat que encara els nens es comuniquen amb els pares. I també com fer-ho quan no es comuniquen, que aquest és un punt molt delicat.
A vegades és un d'aquells temes que això, no?, que costa, no?, diríem, com afrontar-lo, però que en algun moment o altre s'ha d'afrontar.
Elles parlen sobre la necessitat de, primera i de tot, des de la infantesa, poder començar a respondre de manera que el sexe mai sigui un trauma ni sigui una situació incòmoda pels fills. Fins i tot en el moment en què... parla de quan els nens són tan petits que a vegades es toquen el sexe, no? Sobretot diuen que els nens saben molt més del seu penis que les nenes de la vulva, perquè és més corrent veure un nen de 2-3 anyets, doncs, jo què sé, a casa quan es banya, quan es renta, quan va despullat, doncs tocar-se el penis, no? Llavors, diuen... elles et comenten que, evidentment, en aquesta edat és un jugar, però que arriba un punt que s'ha de poder dir, mira, va, normes de conducta per la intimitat, doncs no t'has de treure mocs del nas amb companyia, no t'has de tirar pets a taula i no t'has de tocar el penis en públic, saps allò? Normalitzar-ho en aquest context. Com això, evidentment, aquesta és una situació d'infantesa pura, però el llibre, tot i que comença així, és a dir, explicant preguntes com ara com es fica el nen dins de la panxa, o si un penis es pot trencar, o mama, si sóc un nen sóc masclista, allò, perquè senten tocar campanes i els nens escolten les converses i escolten i veuen la tele i estan en el carrer, doncs senten de tot i no, vull dir, no tenen la resposta de tot, eh? I llavors comença, diguem, amb preguntes així, però també toquen el tema de en cas d'una nena violada o com, bueno, què fer, com actuar, quins són els primers passos a partir d'una situació així, i tota una sèrie de llibres i recursos recomanats per ampliar aquesta informació. El llibre és primer, no és gaire gruixut, és un llibre de 170 pàgines i la veritat és que van molt directe a la resposta, eh? És a dir, pregunta-resposta, una pàgina, pàgina i mitja màxim, i la veritat és que està carregat de sentit comú. És un llibre que m'ha agradat molt perquè... bueno, m'arriba a tothom, vull dir, no hi ha cap complexitat, i penso que fins i tot important que sigui a casa, potser, no sé, els nanos no preguntaran, però potser si el llibre és a la biblioteca sí que el consultaran, i llavors ajuda tant com vull dir, si no hi ha atreviment o la confiança de preguntar, vull dir, almenys el llibre és allà i pot donar un cop de mà.
És un llibre que parlàvem, no?, de l'educació, però també com a adults, ens pot servir de llegir-ho?
Sobretot en aquest cas, vull dir, no tant perquè ho puguem necessitar, crec que les respostes que donen els sabem, vull dir, no és una sexualitat, no és una explicació de temes sexuals cap a la parella adulta ni cap a tenir relacions sanes. No, és un llibre que va dirigit a pares i educadors, sobretot, per parlar de sexe en la canalla. Vull dir, en aquest cas, pares que tinguin nanos a primària i un primer, segon de l'ESO, fins aquí.
Fins a segon de l'ESO.
Sí, des de la infantesa més petitons fins a... Sí, bueno, dic primer i segon de l'ESO per la informació que jo veig que tenen. Vull dir, depèn dels nanos, vull dir, poder tota l'ESO també, però més enllà de dir estigueu atents als vostres fills, allò, quina vida sexual porten a partir de ja d'aquesta edat, de 15 anys, és a quart de l'ESO ja. Sí, 14-15 anys. Vigilar aquesta edat i després ja potser es necessita una altra mena d'informació o directament intentar veure quina sexualitat viuen. Però les respostes estan dintre d'aquesta franja d'edat, Vull dir, les preguntes més, potser les més dures és aquesta de la violació, també aclarir, detectar un masclisme, consells de que no dubtin d'ells mateixos, fer-los sentir segurs, totes les sexualitats són bones, vull dir, depèn del gènere que tinguin, ajudar-los a identificar, donar suport, vull dir, aquí sí que hi ha tot aquest material, però aquí ja penso que els nanos tiren sols després, probablement ja es necessiti un altre tipus de títol o de llibre.
Doncs avui estem parlant d'aquest llibre, de la Sílvia Catalán i l'Helena Crespi, un títol una mica llarg, no?
Sí, i ara què li dic, que és el títol, diguem, principal del llibre, amb un subtítol que és Respostes i preguntes incòmodes sobre sexualitat que et poden agafar, ni la paraula bragues, que és la que utilitzem, doncs està dibuixat unes calcetes. Tindrem les autores al Cucut divendres, vull dir, si algú... Ja em venen de Lleida, o sigui que si algú ha tingut ganes de comprar el llibre, perfecte, i si, bueno, pensen que podria ser interessant, a les 7 de la tarda d'aquest divendres són aquí.
Fa gaire temps que han arribat a les llibreries, aquests llibres?
Sí, va ser de març. Aquell llibre va sortir per Sant Jordi i ja el teníem destacat a la parada, perquè recordo que el vàrem ensenyar bastant. És del març. Bueno, no, finals del 2024.
Doncs bé.
No, però es va distribuir el febrer del 25. Mira, el febrer del 25. L'Helena Crespi té molts llibres publicats. La Sílvia Catalán em sembla que s'estrena amb aquest, però l'Helena té com una dotzena de llibres ja publicats que sí que van més enllà i que d'aquesta informació bàsica sobre sexualitat per a joves.
Vull dir que també, doncs...
Sí, es pot consultar la seva bibliografia i té molt de... I mira que és jove, però té molt de material publicat.
Doncs bé, avui hem fet aquesta recomanació a Maria Teresa Calabús. Hi ha algun aspecte més a destacar d'aquest llibre?
Jo diria que la seva capacitat d'arribar a tothom, o sigui, la manera en què totes dues, tot i ser, a vegades passa, els professionals tenen un llenguatge més elevat o complex, crec que han aconseguit arribar al públic més planer possible. I per això també dic que pot arribar directament als nens al llibre, perquè s'han posat molt a la pell del que fa la pregunta i han sabut donar una resposta molt clara i ja et dic, el sentit comú és el que més destacaria, que això és fantàstic, perquè costa de trobar.
Doncs bé, que vagi molt bé la presentació d'aquest divendres, en recordem a les 7, no em deies?
Sí, sí, sí.
I també, doncs, molt bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
I nosaltres anem ja tancant el Supermatí, ara que són les 8 i pràcticament 54 minuts. Moment, doncs, per repassar els titulars que us hem explicat. Hem parlat precisament de la campanya de vacunació de la grip i del coronavirus al Baix Empordà. Hem parlat amb la doctora Anna Rivera, però a qui ens pots explicar, Maria Alsina?
Va ser el 22 de setembre quan es van començar a vacunar les persones que viuen a residències o que es troben a casa seva i que no poden desplaçar-se fins als centres de salut per rebre la vacuna. Ara, però, aquesta vacunació contra la grip i el coronavirus s'ha obert a persones que són més grans de 60 anys o que tenen menys de 60 anys però que han estat embarassades en els darrers 6 mesos. A més, s'hi inclouen els nens de fins a 5 anys, les persones amb alguna patologia de risc o les persones que cuiden a gent gran, entre d'altres.
I el 75% dels ovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats en les pròximes hores. Joan Coll.
També es plantejarà ampliar els radis de protecció per vacunar també el bestiar situat a 70 o 100 quilòmetres dels brots detectats a l'Alt Empordà i al Gironès.
La falta de precipitacions i la persistència de la tramuntana marquen la temporada de bolets al Baix Empordà.
Ho ha explicat el membre de l'Associació Micològica Joaquim Codina de Girona, Toni Delgado, en una entrevista al Supermatí. I és que el boletaire destaca que el bolet necessita humitat i una bona temperatura per sortir.
I Santa Cristina d'Aro acull la primera sessió oberta per presentar els plans d'infraestructura verda.
L'acte serà dilluns 27 d'octubre a Santa Cristina d'Aro i servirà per explicar l'estratègia conjunta per preservar els valors ambientals del territori.
De fet, l'Ajuntament de Palafrugell ha presentat el nou Pla Estratègic de Màrqueting i Comunicació Turística. El document aposta per un model més equilibrat i responsable que reparteixi l'activitat al llarg de l'any, reforci la identitat local i garanteixi una millor convivència amb el veïnat. La proposta vol reduir l'estacionalitat, impulsar la digitalització i consolidar Palafrugell com una destinació mediterrània singular. Un document que es va presentar ahir al matí al Museu del Suro de Palafrugell. Però avui també us hem explicat més coses, perquè la Generalitat destina 200.000 euros a la restauració de la façana del nou casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols, Joan.
L'alcalde Carles Motes n'ha destacat la importància per al patrimoni local i ha felicitat la societat per al projecte. També ha expressat la seva confiança que es puguin sumar noves ajudes per continuar millorant i conservant aquest patrimoni arquitectònic singular.
I avui també us hem explicat que Esquerra Republicana de Catalunya es presentarà a Palafrugell a les pròximes eleccions municipals sota la marca Endavant Palafrugell. El candidat Marc Casanovas ho ha anunciat aquest dissabte en un acte a Llofriu que ha combinat política, cultura i gastronomia. El projecte ha situat al centre la identitat local, la llengua catalana, la preservació del patrimoni i una política de proximitat. I el festival Brots homenatge a la terra i la pagesia a través de l'art, Maria.
Ho ha admès la directora del festival, Montse Faura, en una entrevista al Supermatí. El festival, que tindrà lloc del 30 d'octubre al 2 de novembre al Baix Empordà, combina manifestacions artístiques amb reivindicacions socials i vinculació al territori.
I Palamós busca voluntaris per garantir el gran recapte d'aliments, que serà els dies 7 i 8 de novembre. Marta Castany.
Els aliments recollits es destinaran a l'espai de distribució d'aliments Albert Castejón per atendre famílies amb necessitats bàsiques.
I avui també us hem explicat que la Bisbal estrena Bisbale, que serà la primera fira de cervesa artesana.
L'acte se celebrarà a la plaça del Castell i combinarà cervesa local, música en directe i activitats de ceràmica. També es lliuraran gerres commemoratives als primers 200 assistents i s'oferiran entrepans i begudes.
Aquests són els titulars que us hem explicat avui al Supermatí i que ara hem repassat, ara que són les 8 i 57 minuts. En aquests dos minuts anem ja tancant també aquest programa, perquè hem de fer també un cop d'ull al temps abans, però... Un temps doncs, que avui tindrem un temps tranquil. La temperatura ha baixat al matí respecte ahir a la mateixa hora, però al migdia esperem que es tornin a enfilar els valors que ens poden fer recordar més aviat la primavera. Arribaran entre els 20 i els 25 graus. Al cel, el sol dominarà tota la jornada amb algun núvol decoratiu i la situació marítima serà tranquil·la. La mar de fons de Garbí anirà calmant i el vent serà fluix, una mica més destacable de Garbí al sud del Cap de Creus a partir de la tarda. Anem a actualitzar també les xifres, els termòmetres que ens marquen. Què és el que ens marquen en aquesta hora aquí a la nostra comarca? Anem doncs fins a Palamós, perquè allà hi ha una temperatura de 15,7 graus, en el cas de Begur, 18, a Palafrugell 15,4 i a Calonja pràcticament 14 graus.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Gràcies, com sempre, per la confiança, per seguir-nos i per informar-vos de tot el que passa aquí al Baix Empordà. Tornem demà a partir de les 8 del matí a més Supermatí. Que vagi molt bé el dia.